Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Ha sortit publicat un nou volum de l'obra completa de Raymond Paniker titulat Una cristofania. Avui en parlarem amb el coordinador de l'edició catalana d'aquesta col·lecció, Xavier Serra Narciso. També avui tindrem la secció de cinema de valors amb Narcís Mir. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La paraula de Déu, proclamada i escoltada. Per voluntat del Papa Francesc, el tercer diumenge de durant l'any litúrgic ha quedat instituït com a diumenge de la paraula de Déu. Aquest diumenge, doncs, està dedicat a la celebració, reflexió i divulgació de la paraula de Déu. La resolució número 48 del Concili Tarraconense demana que cada fidel cristià escolti, llegeixi, mediti, celebri i pregui amb la paraula de Déu per viure la seva força transformadora en plena obediència de fe al Senyor i sota el guiatge de l'Esperit Sant dins la gran tradició de l'Església i de la interpretació autèntica del Magisteri. És important fer atenció i concretar aquests verbs: escoltar, llegir, meditar, celebrar i pregar. Escoltar. Certament cal escoltar molt atentament la paraula de Déu quan es proclamen les celebracions de l'Eucaristia, dels sagraments, en les celebracions de la paraula, en la celebració de les exèquies, en pregàries comunitàries. Per facilitar l'escolta, cal en primer lloc una proclamació clara i entenedora i també l'atenció per part dels oients. Cal fer una crida als responsables de les celebracions i als lectors perquè prèviament hagin llegit i entès el que proclamaran. Si no és així, no es faran entendre. També cal que la paraula sigui proclamada pausadament, com si fos el primer cop que els fidels l'escolten. A més, cal ajustar bé el so de la megafonia. Sovint, malauradament, se sent la persona que parla, però no s'entén gaire bé el que diu. És molt important la participació dels fidels en els diversos ministeris, però no tothom té prou qualitats per aconseguir una lectura entenedora. Escollir i preparar els lectors és una condició essencial per poder escoltar la paraula de Déu. Llegir. No n'hi ha prou d'escoltar un cop a la setmana la paraula. Cal llegir-la, si és possible, cada dia. En moltes cases hi ha la Bíblia o el Nou Testament, que no són textos per fer bonic, sinó per ser llegits. Potser cada dia un fragment, un passatge, perquè necessitem l'aliment de la paraula i no és suficient escoltar-la només el diumenge. Meditar, perquè la paraula esdevingui assimilada, entenedora, i perquè parli a la nostra vida concreta, cal temps per meditar-la, per assaborir-la. Deixem que il·lumini les situacions que vivim, que ens encoratgi, que ens guiï, que ens exigeixi. Però per això cal dedicar un temps a deixar que penetri en el nostre cor. Celebrar. En les celebracions dels sagraments sempre es proclama la paraula de Déu i després es realitzen els signes sacramentals. La proclamació no és una introducció o salutació, sinó que forma part constitutiva de la litúrgia sacramental. Cal entendre que és fonamental per viure i entendre el sagrament. No és vàlid, per exemple, pensar que la missa ja hi arribarem durant o després del sermó. Des de l'inici de qualsevol celebració, cal estar molt atents i participatius escoltant les lectures de la paraula. I pregar. La paraula de Déu és el millor llibre de pregària que podem fer servir. Pensem en els salms, que constitueixen les pregàries de laudes i vespres, però que també són pregària per moltes situacions de la nostra vida personal i comunitària. Pensem en el Pare Nostre, en el cant del Magnificat i tantes altres pregàries que tenim en l'Escriptura, i sempre deixant-nos guiar pel mestratge de l'Església, que sota l'auspici de l'Esperit Sant i de molts sants i especialistes ha interpretat la paraula de Déu. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Lluís Arter.
Saps qui sóc? Et donaré unes pistes. He informat en Joan aquest matí de les actuals limitacions que comporta als ciutadans l'estat actual de la pandèmia. No tenia molt clares les afectacions al respecte de la mobilitat i els dubtes han quedat ben resolts. La Joana m'ha telefonat. Em volia explicar que darrerament està tenint molts, molts problemes. Ha perdut la feina i amb la davallada d'ingressos la seva parella ha marxat de casa deixant la càrrec de dos fills de 9 i 11 anys. Està desesperada, a més, perquè la seva mare i àvia dels nens porta ja 3 dies ingressada a l'hospital i no la pot visitar. La Joana parla, plora, es desespera mentre ho explica. Aquí estic per escoltar i acompanyar. Escoltar i acompanyar, ajuda. Em telefona en Miquel. És metge i vol demanar a la població responsabilitat en les conductes. Acaba de certificar el traspàs d'un pacient de 82 anys. La setmana passada va morir també la seva esposa i ho acaba d'informar la família. En Miquel està ara mateix trencat per dins. Però trucar-me li ha donat un fil d'esperança per no tenir que tornar a viure mai més una situació com aquesta. Encara no saps qui sóc? Informo amb veracitat. Acompanyo, escolto, batego, m'emociono, comparteixo, valoro, admiro, denuncio, exclamo, entretinc i moltes més coses. Però, sobretot, comunico. Sóc la ràdio.
Ha sortit ja al mercat l'obra Una cristofania, una nova entrega de l'òpera Òmnia de Raymond Paniker. És el 12è títol d'aquesta col·lecció i el segon dedicat al cristianisme, que aplega els escrits publicats per Paniker des dels anys 80 fins a principis d'aquest segle XXI. Tenim amb nosaltres aquí el professor emèrit de Filosofia, Xavier Serra Narciso, que, a part, és qui coordina aquesta òpera Òmnia de Raymond Paniker. Benvingut, senyor Xavier Serra. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Vale, a vosaltres. Gràcies, bon dia.
Bé, la gent que ens escolta dirà què és això de l'òpera Òmnia.
Bé, ara es va... L'òpera Òmnia Raymond Paniker és el recull de les seves obres que ell mateix va dissenyar. De fet, ell ja en vida va viure la presentació d'aquesta Opera Òmnia, que l'edició principal o primera és la italiana, a la qual es deuen les diferents edicions amb altres idiomes, catalana, castellana, anglesa, francesa i alemany, si no recordo pas malament, que s'ha dit aquesta Opera Òmnia. És una obra que fet temàticament, és a dir, que en lloc de posar, hi ha obres completes que més o menys tenen una estructuració cronològica, en el cas de Paniker ell va considerar que era més interessant fer-ho temàticament. I aleshores aquest tom que ha aparegut ara, que ja està a les llibreries, Una cristofania, és el segon llibre, com si diguéssim, del volum dedicat al cristianisme.
De què va aquesta obra? Que...
Bé, aquest volum, Cristianisme, és l'únic que qual els textos estan més o menys disposats cronològicament. El primer llibre era Una tradició cristiana, que es va editar ja farà pràcticament 2 anys. De fet, en fi, per les circumstàncies que estem vivint, l'edició s'ha anat enrederint, i ara apareix el segon. I aleshores això està disposat cronològicament. Com bé has dit, aquest segon tom recull els escrits des dels anys 80 fins al a l'any 2000, abans de la seva mort. De fet, recull els textos quan ell estava instal·lat a Tavertet. Sembla que el primer és el de l'any 87, no? el més antic, fins als anys 2000. No? És a dir, que ell ja s'ha jubilat de Santa Bàrbara de Califòrnia a la universitat i s'instal·la definitivament a Tavertet a l'any 87. És a dir, que recull aquesta última etapa de pànic on va madurant i escriu allà llibres importants com el que constitueix la segona part d'aquest tom, Cristofania, que és la plenitud de l'home.
I els articles, com els podries definir, els que es poden llegir?
Ah, els que es poden llegir tots, eh?
Sí, no, però com els definiries?
Ell, al principi del tom, parla que si fins ara havia hagut una primera època que va ser la cristiandat i no sé, una època que es podria definir com el cristianisme, ara, en el tercer mil·lenni, hauríem d'entrar en una tercera època que seria la cristiania. Ell fa servir aquest terme de cristiania per significar un cristianisme que tingués en compte aquest aspecte més interior, místic, espiritual, que és aquesta reivindicació que ell va fent al llarg de la seva obra. Tota la realitat està composada d'un aspecte material, d'un aspecte conscient, d'un aspecte mistèric, espiritual, diví. No? Llavors, la necessitat d'endinsar-nos en aquest aspecte espiritual per fer aquesta experiència cosmoteàntrica que diu ell, no? Aquesta trobada del cosmos, del teos i de l'antropos. No? I aleshores, doncs bé, aquesta cristofania ve a significar això, el terme aquest de cristofania vol significar aquesta maduració, fins i tot fa servir el terme maduració diverses vegades, no? És com havent madurat els temps fins avui, doncs cal obrir una nova etapa, no?
És difícil llegir Pàniker, perquè tal com m'expliques ara tot això, pot haver-hi gent que ens estigui escoltant de dir, ha de ser complicat llegir Pàniker, no?
Depèn de què. Bueno, Pàniker és clar, eh? El que passa que també és molt profund, sovint. I aleshores, depèn de quins textos són més fàcils, de més fàcil accés o més difícil accés. Eh? El que es compon la segona part del text editat, una cristofania, és la plenitud de l'home. Aquest és un text que ell va madurar força anys a Tavertet i es publica l'any 1999. Aquest el que seria la segona part del tom publicat, és força accessible, en el sentit que és molt estimulant i molt suggerent. I jo ho sé perquè va tindre força ressò, es va publicar i se'n va fer més d'una edició, quan va sortir en castellà a l'editorial Ciruela. És a dir, que és un text que pot arribar.
Sí, el llibre té més de 400 pàgines, aquest de la cristofania, eh?
Bueno, sí, perquè la primera part recull diversos articles i la segona part està composada d'aquest tom. Sí, pràcticament tots els toms de l'Opera Òmnia, la majoria estan entre 500 i 1.000 pàgines algun, eh? Vull dir, potser no tantes, eh? Però vull dir que en general estan per aquest ordre de pàgines, els diferents volums de l'Opera Òmnia. Sí, perquè és clar, és un recull de textos. És a dir, quan el text de budisme, doncs surt un llibre important de budisme, però també diferents articles sobre el budisme, no?
Que aporta... T'anava a preguntar què aporta Pàniker i precisament la lectura d'aquest llibre, una cristofania, en el moment actual, en aquest moment que estem visquent de pandèmia. Què és el que aporta?
Bé, ell, amb aquest llibre de la plenitud de l'home, aquesta segona part, ell hi ha un moment que diu el següent, ara el cito, eh? Recorro el nom de cristofania per indicar una reflexió cristiana elaborada en el tercer mil·lenni, amb aquesta cristiania que ell diu. Sobre això observem que el moment religiós actual es caracteritza per tres fenòmens. La decadència de les religions tradicionals, juntament amb la proliferació de noves formes de religiositat, la crisi interna de la identitat cristiana i, finalment, la situació externa d'un món en el qual cultures i religions topen a tot arreu del planeta. El text aquest últim, la pregunta principal és la identitat cristiana, és a dir, què vol dir ser cristià? I avui, i de cara endavant, és a dir, aquesta esperança que ell diu que no és del futur, sinó que és de l'invisible, no? Llavors ell ho presenta com aquell horitzó vers el qual s'hauria d'obrir el cristianisme si vol ser autènticament cristià. A més, Pàniker és molt fidel a la tradició, eh? És a dir, Pàniker no s'inventa un cristianisme a l'ús ni ho eix, per ser de moda, etcètera, etcètera. No, ell és molt tradicional, és a dir, és molt fidel a la tradició, però amb una obertura important, no? És aquesta tercera dimensió que sempre insisteix d'obrir el tercer ull, de que més enllà de ser cos i ànima també hi ha l'esperit i que la realitat, a banda de tenir un aspecte material físic, també està composat de consciència i també de divinitat, misteri, silenci, vacuïtat, diguem-li com vulguem, no?
Doncs moltes gràcies, Xavier Serra Narciso, per estar avui amb nosaltres i parlar-nos d'aquesta nova obra, Una cristofania, que forma part d'aquesta col·lecció de llibres de Ramon Pàniker i que acaba de treure ara Fragmenta Editorial. Moltes gràcies, Xavier Serra Narciso.
Si permets acabar amb una anècdota.
Sí.
Sí, quan el va acabar, li va enviar en Benet XVI. I perquè havien estat col·legues, d'alguna manera, quan eren estudiants de teologia, no? Algunes persones allegades, properes a en Raimon, li van recomanar que no ho fes, perquè ja era papa en aquell moment, en Benet XVI, i aleshores li va enviar, i va rebre resposta de Benet XVI, com dient-li, sí, però encara no és el temps. Com dient, això hem d'esperar encara un temps per acabar-ho de pair.
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
Que vagi bé, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el sisè capítol, el Papa Francesc recorda que el món és una trama de relacions.
Perquè la persona humana més creix, més madura i més se santifica a mesura que entra en relació, quan surt de si mateixa per viure en comunió amb Déu, amb els altres i amb totes les criatures. Tot està connectat i això ens invita a madurar una espiritualitat de la solidaritat global que brota del misteri de la Trinitat.
Aquest anunci acabarà en 20 segons, però la fam de milions de persones no acabarà mai si no ens ajudes. Contàgia't de solidaritat per acabar amb la més gran pandèmia que pateix el planeta, la fam. Perquè hi ha contagis necessaris que no transmeten cap malaltia i salven vides. Ajuda'ns, entra a mansunides.org i col·labora.
Temps de cinema, cinema de valors, també en el nostre programa de ràdio que cada mes ens porta el crític cinematogràfic Narcís Mir. Què tal, Narcís?
Hola, encantat de tornar a ser aquí.
Igualment. Avui em deies ara, mentre preparàvem, que és una pel·lícula trista. Dic, bueno, de la tristesa a vegades també n'aprenem, no?
Sí, sí. Sé que en aquests moments és complicat, perquè tots estem passant moments difícils amb el tema de la pandèmia, esperant allò a marcar el calendari quan ens en sortirem. Sí. I buscava alguna més optimista, però hi ha una pel·lícula a la cartellera actual que destaca per la seva qualitat i no volia passar-ho per alt. I, a més, està molt carregada de valors importants. I dic, doncs, parlem d'aquesta pel·lícula, tot i que tinc que avisar que estigueu preparats si l'aneu a veure, perquè surts del cinema allò una mica destrossat, podríem dir, no?
Sí, hem de portar mocador. Hem de portar mocador.
Sí, sí, sí. Però és d'aquestes que també t'ajuda a reflexionar i a pensar-hi, i sobretot en una societat com la que vivim actualment, no?
Com
es
diu?
És una pel·lícula que porta per títol El Padre, The Father, que està protagonitzada per Anthony Hopkins, la seva darrera pel·lícula, el veterà actor, i ens explica la història d'un home d'avançada edat, de 80 anys, que decideix, per circumstàncies de la vida, que es queda sol perquè els fills, doncs, ja han sortit de casa i marxen. I la seva filla, que l'acompanyava fins aquest moment, per un tema laboral, doncs decideix marxar del país i evidentment es quedarà sol. I de què parla la pel·lícula? Doncs no només de la soledat, sinó d'aquest fet tan actual que malauradament toca moltes famílies, que és el tema de l'Alzheimer, i el tracta d'una manera molt sensible i molt interessant. I sobretot la reflexió aquesta de que a la nostra societat hem aconseguit que gràcies a la medicina, i ho estem veient amb el tema del Covid, tot avança molt de pressa i la tecnologia ens ajuda a que el nivell de vida sigui més alt i que el llindar de la vida doncs, també vagi avançant, però això porta certes dificultats i problemàtiques, no? I una d'aquestes doncs, és la que pateixen la gent gran que doncs, tenen demències o problemes amb l'Alzheimer. I ho fa d'una manera molt interessant perquè mica en mica vas veient com un home que era molt vital i amb una vida molt activa doncs, es va separant una mica de la realitat i també dels seus familiars i de les persones que més l'estimen. I és una reflexió interessant. No vull explicar masses coses perquè és una pel·lícula que s'ha de viure molt intensament i que té un punt molt important que és el punt de vista. No només el punt de vista de la filla, que és la que marxa i que doncs, decideix que per motius laborals això s'ha de separar del seu pare i sap que hi ha aquesta problemàtica, sinó que, mica en mica, també coneixem el punt de vista de qui pateix la malaltia. I no vull explicar res més, però és molt interessant, perquè moltes vegades, a nivell narratiu de la pel·lícula, fa una cosa que no hem vist en masses pel·lícules que tracten aquest tema, que és que hi ha com un moment de desconnexió i no saps el guió cap on te porta, la història cap on te porta. I després vas descobrint que una mica és la mateixa sensació que pot tenir una persona que està patint aquesta malaltia. I per tant és interessant posar-s'hi a la seva pell. No explicarem res més, però l'element aquest del punt de vista és molt interessant. I possiblement en pel·lícules que ja han tractat sobre malalties similars és un element que no trobava.
El padre es diu, eh?
El padre, sí. És una pel·lícula que està basada en una obra de teatre i el mateix autor, que és un autor francès, que és Florian Zeller, ja l'havia portat als escenaris amb molt bones crítiques i amb molta repercussió. I ara, finalment, s'ha portat al cinema i una cosa també interessant és que ell mateix és el director de la pel·lícula, la seva primera pel·lícula, està al capdavant d'una direcció per primer cop i se'n surt prou bé i és una pel·lícula interessantíssima. I a nivell actoral, doncs, no ens volem anticipar, però sabem que al mes de febrer doncs, hi ha els Oscar i possiblement Anthony Hopkins podria ser un dels noms que sortissin perquè és realment el paper protagonista al borda.
Hi ha algun altre artista conegut?
Sí, la filla que comentava més, Olivia Colman, que és prou coneguda, hi ha Rufus Sewell, hi ha Olivia Williams, és una pel·lícula de pocs actors, perquè se centra una mica en el nucli familiar i a l'entorn del protagonista, Són allò sis personatges que apareixen. Però tots estan allò molt ben dibuixats, amb unes escenes molt i uns diàlegs molt ben interpretats, i és una pel·lícula, com deia, molt rodona i molt magnífica, malgrat doncs, la duresa del seu argument, i això una mica que surts amb el cor encongit.
La durada?
Al voltant de les dues hores, no arriba a les dues hores, però tampoc es fa pesada, perquè vas entrar molt bé en totes les circumstàncies que passen, i és una pel·lícula que també pels diàlegs i pels actors fa que no diguis allò i tinguis ganes de que s'acabi.
Alguna cosa més, Narcís, que podem veure d'aquesta pel·lícula que ens pot interessar pels seus valors?
Doncs això que comentava, no? Que una mica ens ha de servir de reflexió també tots aquests temps que hem passat de la pandèmia, de valorar una mica les nostres persones grans, les que tenim al costat, les dificultats que tenim, i valorar això, que la medicina i la tecnologia ens ajuda a tenir una millor vida, però que també hem de saber, al final, valorar-ho i posar-ho tot a la balança. I, com comentava, és una de les pel·lícules així de principi d'any més interessants que tenim. I donar un impuls a la gent a dir-los que, bueno, que intentin gaudir del cinema si els agrada, que hi segueixin anant, que és un entorn segur i que dins les limitacions i les mesures de seguretat totes les sales intenten posar al màxim perquè la gent torni als cinemes i estem veient per les xifres dels últims dies que costa que sí. La gent torni als cinemes, però les obres cinematogràfiques han de tornar al seu lloc, que és el cinema, i esperem que puguem tornar ben aviat.
Sí, això és com aquell qui mira futbol, no és el mateix que anar a l'estadi que veure'l des de
això.
Casa, eh?
No té res sí, que veure. Pots fer algunes coses des de casa, pots consumir sí. Qualsevol element audiovisual que ara està molt de moda, però el cinema jo crec que com a art que és, s'ha de seguir veient el cinema.
Doncs moltes gràcies, Narcís Mir, crític de cinema del nostre programa de ràdio, Cinema de Valors. Et esperem el mes que ve, que vagi molt bé.
Això, fins la propera. Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 24, missa a la parròquia de Sant Esteve d'Olot a les 11 del matí, presidida pel nostre bisbe Francesc. La població d'Oriol celebra el seu vot de vila a Sant Sebastià, serà a les 12 del migdia, amb una santa missa. El nostre bisbe Francesc, a la 1 del migdia, aquest diumenge, dia 24, presidirà també una missa a Beuda. I anem a fer un repàs de les activitats més importants per la propera setmana. El dissabte de la setmana que ve, visita pastoral a Pals a 7:45 del vespre amb una missa a l'església parroquial d'aquesta població. I el diumenge de la setmana que ve, dia 31, celebracions litúrgiques amb motiu de la festivitat de Sant Joan Bosco a l'església parroquial de Santa Eugènia de Ter de Girona. Aquestes misses seran a 9:45 del matí i a les 11. I el diumenge de la setmana que ve, dia 31, visita pastoral a Begur. A les 11 del matí, missa presidida pel nostre bisbe i després es reunirà amb tots aquells feligresos que ho desitgin. Abans de finalitzar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge 24 de gener ens acompanya el pare Anton Maria Vilarrubias, claretià i biblista. Benvingut, pare Vilarrubias.
Bon dia.
Benvingut, com vulgui.
L'Evangeli d'aquest proper diumenge 24 de gener, com el diumenge passat, ens presenta la vocació dels primers deixebles. Apareixen de nou Simó i Andreu, tenint en compte que el primer ara és Simó i el segon Andreu. També reben la crida de Jesús els dos germans Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Els escenaris són diferents. El diumenge passat, el lloc de la crida era l'àrea d'espiritualitat que Joan Baptista liderava prop del Mar Mort, entre Jericó i el Qumran, al sud d'Israel. Ara la crida de Jesús té lloc al llac de Galilea, al nord. La diferència geogràfica és accidental i es deu a la destinació diferent dels evangelis respectius de Marc i de Joan. L'essencial i coincident d'ambdues relacions és que és Jesús qui crida i que ells el segueixen amb tota determinació. Els deixebles sempre cerquen un mestre, el millor que troben. Ara és el mestre que crida els deixebles. És un petit detall de la universalitat de la bona notícia que Jesús ens porta.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.